Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Vam començar un dia parlant de la campanya més surrealista dels últims anys per les circumstàncies en les que s'emmarca aquesta contesa electoral. Però a mesura que vas a la campanya, em crida cada vegada més l'atenció la pobresa del discurs polític, la falta d'arguments i la simplicitat d'alguns discursos que en el millor dels casos es limiten a l'insult del contrincant, però que almenys dona morbo a falta de propostes. Per exemple, escoltin el que deia Andrea Levy quan la campanya del PP va arribar fa dies a Platja d'Aro.
Hola, hoy estamos aquí en Playa de Aro, en el mercado de los viernes, mercado tradicional en el que me han invitado a participar aquí los amigos del PP de Girona, Angelats, Jonathan, por aquí, muy bien acompañados de todas estas nuevas generaciones. Y lo más importante, con el espíritu de María Ángeles Olmedo, nuestra candidata futura diputada al Parlamento de Cataluña, porque María Ángeles va a traer soluciones, porque María Ángeles va a traer oportunidades aquí en la provincia de Girona, pero también en el necesario cambio político que a partir del 21 de diciembre es necesario que se produzca en Cataluña. Por eso personas como María Ángeles son personas que merecen la confianza de los catalanes el próximo 21 de diciembre, porque estoy absolutamente convencida que traerán oportunidades y un futuro mucho mejor para todos los catalanes. Así que nos despedimos aquí del mercado, vamos a ver si hacemos algo de compra y seguimos en campaña.
¡Bravo! I ara facin l'exercici de canviar Platja d'Aro per qualsevol altre poble d'Espanya, tipus, no sé, Motilla de Palancar. O sea, María Ángeles va traer oportunidades a Motilla de Palancar. Val? Per entendre'ns. Podria ser perfectament el mateix, vaja. La candidata tal, miro el cartell perquè no recordo el nom, traerà bienestar i oportunidades a esta tierra i bla, 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 bla. Però vaja, aquesta és l'Andrea Levy. Però el cap de llista de ciutadans a les comarques de Girona, en Jean Castel, que referint-se al corredor mediterrani, deia ahir, en aquest mateix programa, que generarà oportunitat i feina als gironins i gironines, però no va ser capaç de concretar com el seu partit, que dona suport al govern central, que ha decidit invertir en altres infraestructures. O el mateix podríem dir de quan Marta Rovira parla de construir república, o el sempre recordat Zapatero amb la retòrica buida, o en Pablo Iglesias dient a Barcelona que la CUP s'abraçava a la dreta de les retallades. I així tantes i tantes i tantes altres frases que mai passaran a la història, i si ho fan serà per com de cutres van ser les frases. No vull semblar un avi rondinaire, però on queda el discurs polític en majúscules? El que construïa un projecte, el que arengava les masses? On queda la força que tenien Pujol, Suárez, González o fins i tot l'Aznar amb programes sòlids que, al marge de si es complien o no, explicaven amb força, vehemència i, sobretot, convicció? I, sobretot, com pot ser que la gent més jove i preparada que mai, amb molta formació i amb grans altaveus mediàtics, tingui una capacitat tan nul·la d'explicar projectes i de convèncer, en comptes de repetir com a lloros el que els diuen els seus argumentaris diaris? És certament desconcertant que en l'època que més formats i informats estem, i per tant amb més esperit crític, sigui el moment en el que ens tracten com a idiotes de manera més clara. Estan convençuts que generaran oportunitats? D'acord. Expliquin com ho faran, amb claredat i convicció, i deixin que els votem a partir del que ens diuen i no a partir de la ràbia que ens intenten inculcar contra l'adversari. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui dimecres ens espera un dia bàsicament assolellat. Només apareixeran algunes nuvolades a la tarda. Temperatures entre un grau positiu de mínima i els 12 de màxima. I els propers dies, dijous, un dia més ennuvolat, però sense precipitació, i és a partir del divendres que esperem un front que sí que ens deixarà ruixats.
Gràcies, Martí. Doncs això és el que ens espera pel que fa a la previsió del temps. I pel que fa a la previsió informativa, Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Toni Selles, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
La previsió informativa... és aquella que fem a partir d'ara mateix en forma de titulars.
Enllestida la rotonda d'Aigua Blava, el nou giratori s'ha construït a la intersecció de la carretera de Begur a Palafrugell per Esclanyà amb la carretera que va cap a Fornells i Aigua Blava. La seva posada en funcionament ha de millorar la seguretat en aquesta cruïlla i facilitar l'accés cap al supermercat Jodofi i la urbanització residencial Begur.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols presenta el seu pla de dinamització comercial. És un projecte per enfortir els comerços del municipi en un termini de 3 anys. Es pretén millorar l'atractiu dels establiments i la zona comercial, així com potenciar la col·laboració públic-privat.
Un espai comercial i 8 habitatges substituiran el desmantellat cinema Keaton de Palamós. El govern ha atorgat la llicència d'obres perquè es pugui construir aquest edifici que esborrarà definitivament l'emblemàtic antic cinema de l'Avinguda 11 de setembre.
L'estiu que ve hi haurà menys gandules i parasols de lloguer a la platja de Sant Feliu de Guíxols i a la de Sant Pol. Ho preveu el nou pla d'usos de platges pel 2018 aprovat per la Junta de Govern Local. L'ocupació reduirà la meitat de l'espai que fins ara.
Palamós tindrà un passeig de les Pites totalment renovat la primavera que ve. Aquest dimarts han començat les obres de la reforma integral d'aquest passeig i es preveu que els treballs estiguin enllestits cap al març de 2018. La reforma s'ha adjudicat finalment per un import de 106.000 euros.
I avui seguim amb les entrevistes als caps de llista de Girona d'aquestes eleccions i parlarem amb la figuerenca Natàlia Sánchez, que encapçala la llista de la CUP. Són les 8 i 6. Entrem en matèria, entrem en campanya.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, al Supermatí.
Carles Puigdemont està disposat a córrer el risc de ser detingut per tornar a Palau si es respecten els resultats del 21D. El cap de llista de Junts per Catalunya fa una crida a la negociació permanent i ha tornat a demanar a la coalició del 155 que es comprometin a respectar els resultats del 21 d'octubre al Balejide.
Per Puigdemont, acatar el mandat de les eleccions ha d'implicar, en cas de victòria independentista, que es permeti l'aplicació dels programes electorals i, per tant, la restitució del govern que hi havia abans de l'aplicació del 155. És a dir, que s'autoritzi el retorn del propi president i dels consellers destituïts que són a Brussel·les i que el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn surtin de la presó, a més de l'alliberament també de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
I Esquerra restituirà el major Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra si governa després del 21 de desembre. Rovira reivindica l'aval i credibilitat de l'obra de govern i presenta la seva llista com l'única capaç de fer el que alguns creuen impossible.
Així ho ha avançat el número 2 de la candidatura i secretària general del partit, Marta Rovira, en un acte on els republicans presentaven les línies mestres del seu programa. Els republicans creuen que abans de posar en marxa el seu programa electoral, si governen, tenen l'obligació de recuperar i revertir totes les decisions que s'han pres amb el 155 i que creuen que han perjudicat la societat catalana.
Al seu torn, Miquel Iceta promet un pla de xoc social de 3.000 milions d'euros per lluitar contra les desigualtats. El candidat dels socialistes, el 21 d'octubre, reivindica davant els alcaldes socialistes com a garantia de convivència i diàleg amb el món local.
Iceta ha fet una crida a deslliurar Catalunya de la sobredosi de mala llet que lamenta s'ha viscut com a conseqüència del procés. Segons el candidat dels socialistes, ell és la millor garantia per fi imparar el respecte. Durant l'acte, desenes d'alcaldes i regidors de Catalunya i també d'altres municipis de l'estat espanyol han intervingut, alguns en directe i altres a través d'enregistrament de vídeo, per donar suport a la candidatura d'Iceta.
Inés Arrimadas afirma que les empreses voldran tornar si Ciutadans guanya les eleccions. La cap de llista del partit taronja lamenta que els que es queixaven del dèficit fiscal l'han solucionat empobrint Catalunya.
Arrimadas ha explicat als empresaris el pla de xoc que vol dur a terme si és escollida presidenta, que inclou donar a les companyies la seguretat jurídica que els ha tret el procés i, per tant, tranquil·litat, responsabilitat i previsibilitat, aspectes que la candidata de Ciutadans creu que són imprescindibles per a recuperar el turisme, les inversions i l'economia del país.
I la número 2 de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, crida a sumar els comuns al projecte republicà per fer realitat les reivindicacions del 15M. La número 2 dels independentistes apel·la també a la desobediència de l'1 d'octubre per construir la república.
Sirvent assegura que el camí cap a la república ha de trencar amb l'herència del franquisme gràcies a la mateixa organització popular i desobediència massiva, que va significar el referèndum i les vagues del 3 d'octubre i el 8 de novembre.
Són les 8 del matí i 9 minuts.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Capital.
desproveir de representació política els consells comarcals i convertir-los en una estructura estrictament administrativa. Estem parlant ja en clau local, per cert. És el que proposa el cap de llista de Ciutadans per la demarcació de Girona, Jean Castel, en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital.
Nosaltres fem la gran proposta de mantenir la mancomunitat de servei, de mantenir el Consell Comarcal, però treure la part política del Consell Comarcal i l'aportació a grups polítics que fan els consells comarcals. Sap quina és la suma de 1.067 consellers comarcals a tot Catalunya, sí, més les aportacions a partits polítics, cap a 3,5 milions d'euros.
Segons Castel, els diners estalviats per aquesta mesura, juntament amb altres partides que ell va anomenar patriòtiques, com els 6 milions que es van destinar al referèndum del 9-N, servirien, diu, per reforçar estructures socials bàsiques com la sanitària, Dani Cortés.
El polític taronja ha posat com a exemple el CAP que s'hauria de construir a la Costa Brava per descongestionar els hospitals comarcals, tot i que no n'ha concretat ni el projecte ni la ubicació.
Pel representant de Ciutadans, la proximitat de les comarques de Girona amb França hauria d'esdevenir un motor de generació de sinergies i de creació de feina relacionada amb el sector de la logística.
Tot i que no ha pogut concretar les accions que portaria a terme com a diputat, ha assenyalat que el seu partit exercirà la pressió necessària a Madrid per agilitzar el corredor mediterrani i el desdoblament de la carretera N2.
Per nosaltres és la gran premissa, com a la gran connexió. Sap què faria el corredor mediterrani connectat? Donar oportunitats no només econòmiques, sinó a molta gent que incrementa les llistes de l'atur. A la comarca gironines també, amb un increment que hem vist notori des d'aquest octubre, i el que volem fer és donar sortida, viabilitat i llum. Aquesta proposta, evidentment, seria la gran connexió i una gran connexió d'oportunitats que ha relacionat.
El candidat de Ciutadans també s'ha referit a la necessitat d'aixecar catifes si governen i ha vinculat el procés independentista i els diferents governs nacionalistes amb la corrupció política.
Les 8 del matí, 12 minuts, Esquerra Republicana fa el míting central a les comarques gironines a l'Auditori de Girona i ha participat la consellera destituïda i torruellenca Dolors Bassa.
La torruellenca ha demanat el vot per Esquerra i ha demanat que no es votin llistes de país.
I hem de votar no allò que alguns diuen una llista de país, perquè es votaria una llista de país si només hi hagués d'haver una votació. Però no és així, companys i companyes. Hi ha d'haver una votació, hi ha d'haver un govern a darrere responsable per poder governar i per portar a terme tot això que estem dient. I això només ho tenim amb la garantia d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per això em sento orgullosa.
Bassa ha lamentat que no s'estigui fent una campanya amb normalitat perquè alguns membres del govern destituït van sortir fa poc de la presó i altres, com Oriol Junqueras, encara hi són.
Això és el que passava ahir a l'Auditori de Girona amb la consellera destituïda Dolors Bassa, i volem conèixer de primera mà en aquest cicle, en aquestes entrevistes que anem fent cada dia amb els diferents caps de llista a la demarcació de Girona, volem conèixer de primera mà, dèiem, quin és el posicionament electoral de la CUP, i per fer-ho parlem amb la Natàlia Sánchez, que és la cap de llista per les comarques de Girona de la CUP. Senyora Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, primera pregunta, escolti, com va la campanya, com la porta?
Bé, doncs la campanya, dintre d'aquest context d'excepcionalitat, podem dir que va bé, animada, amb fent molt de territori, visitant a molts municipis i fent actes, però no vull oblidar l'excepcionalitat d'aquestes eleccions i d'aquesta campanya en què ens trobem amb un 21 de desembre, amb unes eleccions del 21 de desembre imposades per la triple aliança de Ciudadanos, PSOE i PP. I en aquest sentit és difícil de deslligar aquesta excepcionalitat i com aquestes eleccions les considerem il·legítimes. Però bé, amb ganes, i amb ganes de que la CUP tingui, entri amb molta força també a comarques gironines.
Escolti, jo li volia preguntar, de fet, vostè parla de l'excepcionalitat d'aquesta campanya. Vostè comparteix la sensació que vaja, jo també la tingué, però ja l'he sentit a dir a diferents dirigents que és una campanya, més enllà de l'atípica que pugui ser, per raons òbvies, però és una campanya, sembla una campanya de baix to en alguns partits, diguem-ne, del bloc sobiranista, i a l'altra banda amb dos partits com Ciutadans i PSC especialment, que estan fent molt soroll. No sé si comparteix aquesta diagnosi.
Bé, Podria ser, no? No hi he pensat fins ara, però quan ho comentes sí que podria ser que això s'estigui donant. En tot cas, el que sí que m'agradaria posar sobre la taula és que el moviment republicà, els partits que apostem per la república, també portem una feinada, i per tant tota la gent que ha participat d'aquest moviment, i que per tant l'1 d'octubre va ser possible, tant l'1 d'octubre i també que el sí i la voluntat de construir república es manifestés de forma majoritària, doncs portem tota aquesta feina al darrere, una persistència en la construcció i en la voluntat de construcció de república, i per tant potser arribats en aquests dies, en aquestes eleccions que em deien, són il·legítimes, ja portem molta feina feta, no? I bueno, podria ser també això.
Escolti, tant vostè com d'altres formacions, o especialment Esquerra, utilitzen molt el concepte construir república. Després de tot el que ha passat arran de l'1 d'octubre i amb l'aplicació de l'article 155, ha passat el 21 de desembre, com es construeix república? Com es concreta això?
Bé, nosaltres quan parlem de que venim a materialitzar la república, que venim a fer possible el que els ciutadans, la gent, el poble va decidir l'1 d'octubre, ho diem amb un element molt concret, no? Què volem que passi el 22 de desembre? Doncs nosaltres el que volem és, d'entrada, que de forma unilateral i desobedient, com vam fer l'1 d'octubre, siguem capaços d'implementar la llei de transitorietat i tots els decrets que han de fer possible que aquesta república sigui una república real i una república al servei de la gent. I la pregunta que em feies, i això com es fa davant d'un mur repressor que és l'estat espanyol, que el que no, vull dir, en un estat en què la democràcia ni està ni se l'espera, nosaltres tenim molt clar que és imprescindible, de forma progressiva però sense dilacions, construir i consolidar un servei públic, uns serveis públics, unes institucions públiques que estiguin 100% en mans de les institucions catalanes, i per tant que estiguin 100% al servei de la gent. I m'explico. Això què vol dir? Això què vol dir? Vol dir que, per exemple, tot el sector sociosanitari, tots els serveis que donen atenció en matèria de salut a les persones, no podem permetre'ns que estiguin totalment externalitzades, privatitzades. I quan nosaltres parlem de la necessitat de recuperar tots aquests serveis, ho parlem també des d'una perspectiva indispensable en la visió i en l'horitzó de construir república. Perquè tots aquells sectors que estiguin en mans, no, que siguin 100% públics, són estructures republicanes molt més difícils de trombar i reprimir per part de l'Estat. Un exemple, l'escola. Per què Ciutadans i PP tenen aquesta obsessió per l'escola o, per exemple, pels mitjans públics, per TV3 i Catalunya Ràdio? Perquè són estructures, institucions, administracions públiques en què la seva gent, especialment els seus professionals, tenen un sentit de servei en relació al servei que donen, en aquest cas, no, amb l'exemple de l'educació, tots els mestres i professors que, d'una banda, estan organitzats, estan cohesionats i estan compromesos amb una escola pública de qualitat i catalana. Per tant, l'embat repressiu que l'Estat espanyol pot exercir sobre l'escola catalana és molt menor. Per què? Perquè hi ha centenars de mestres i professors i professores compromeses amb el servei públic i compromeses amb aquesta escola, perdó, amb aquesta escola pública i de qualitat, per tant, amb aquesta escola republicana. Per tant, hem de construir, i acabo, no? Hem de construir i hem de ser capaços de dotar de totes les eines, de tots els recursos d'institucions públiques per assolir la sobirania, per assolir sobiranies en tots els sectors. Uh-huh. I una de les pendents i imprescindible és la sobirania econòmica, com ara es plantegem poder-la assolir a través de transformar l'Institut Català de Finances en una banca catalana i pública.
D'acord, senyora Sánchez, d'acord, l'escolto i penso, val, perfecte. Ara bé, fer passes que han anat, que no han anat tan lluny com el que vostè comenta, ha implicat que posessin el govern a la presó I mig govern a la presó, mig govern hagi hagut de marxar perquè si posa un peu aquí se n'anirà probablement a la presó. Llavors, com s'implementa tot això en el moment que tens aquesta espasa de Damocles a sobre, que saps que quan facis una passa i surtis del Parlament hi haurà la policia esperant-te si no entren ells abans a buscar-te?
Sí, en aquest sentit aprofito el moment per mostrar tot el suport i solidaritat còmplice també amb els presos que encara avui hi ha a les presons de Madrid i també amb la part del govern que es troba a l'exili. Bé, nosaltres mai hem dit que això seria fàcil, mai hem dit que seria ràpid i exprés, mai hem dit, de fet ho hem criticat de forma activa, que el relat de la llei a la llei era en part entre innocent i impossible, perquè coneixem molt bé quina és l'estructura de l'estat espanyol i quina és la seva maquinària repressiva. En aquest sentit, creiem que és indispensable que no ens deixem marcar els passos cap a la construcció de la república, cap a l'assoliment d'aquesta llibertat anhelada per el calendari i el tempo repressiu de l'estat espanyol. I per tant, quan diem que no serà fàcil, diem que hem d'estar disposades a assumir les conseqüències repressives d'aquest estat en pro de la construcció republicana. I això és imprescindible fer-ho amb els milers i milers de persones compromeses amb aquest projecte que han demostrat i han estat a l'alçada d'una forma brutal. No?
I estar disposades a resistir aquest embat implica també estar disposats a rebre pals? Només pregunto, eh?
Bé, és a dir, no és una voluntat, no ha de ser una voluntat.
No, evidentment que no. El que passa que sí, per fer el referèndum de l'1 d'octubre, tots plegats vam rebre de valent, esclar, anar més enllà probablement impliqui també rebre hòsties a punta pala, i a més, de manera llarga i sostinguda. Vostè creu que el poble de Catalunya està en disposició de fer-ho?
Això és una decisió, i aquesta és una de les virtuts que nosaltres volem posar molt en valor, i per tant creiem que s'ha de mantenir. És una decisió que ha de prendre la gent, i ha de prendre la gent des dels seus espais d'autoorganització, des de la participació en les entitats sobiranistes, des de la participació en els CDRs, que han estat un espai de moviment i de resistència molt espectacular. I per tant, nosaltres no creiem que s'hagi de mantenir un diàleg amb la ciutadania, perquè la ciutadania també som nosaltres, i en aquest sentit no creiem que hi hagi d'haver una pauta o una tutela entre cometes paternalista cap a la ciutadania, perquè la ciutadania té la capacitat de decidir quins passos i fins on vol arribar, i és que així ho va fer l'1 d'octubre. Perquè l'1 d'octubre la defensa de les escoles, com tots vam dormir el dia abans i inclús dos dies abans a les escoles per defensar les urnes, per defensar les paperetes, per després omplir-les de vots, com malgrat les imatges de la violència brutal que estava exercint l'estat espanyol arreu del país, va fer que més de 2 milions de persones anessin a decidir què volien per aquest país, això no és una decisió que es prengués en els despatxos de Palau. Això és una decisió que el poble organitzat de Catalunya va decidir unilateralment, i va decidir que exercia els seus drets. I per tant, en els dies que han de venir, i aquí està la clau també d'aquest 21 de desembre, la gent ha de decidir si està disposada a mantenir els vincles republicans que vam viure i que vam teixir la nit del 30 de setembre, l'1 d'octubre, que vam teixir en la vaga general del 3 d'octubre i que vam fer aturar el país en la vaga general del 8 de novembre. És a dir, aquests vincles republicans els volem mantenir, són forts, volem mantenir aquest pols amb l'estat espanyol per acabar assolint i construint la república, o bé davant de la seva repressió, davant de la seva presó, davant de les seves pals, del seu 155, acotem el cap, abaixem el cap, ens rendim, que és ben legítim també, i decidim aquest projecte polític ara no és possible. La CUP entenem que aquesta no és una opció, i el que fem és apuntar en un horitzó molt clar, que és mantenir un pas ferm, malgrat les dificultats, cap a la construcció de la República.
Senyora Sánchez, de seguida entrem de seguida territorialitzem a l'àmbit gironí aquesta campanya, però abans deixem fer-li encara una última pregunta sobre aquesta qüestió. La CUP planteja, o vostè està plantejant, que el poble tingui la capacitat de resistir a la violència exercida per l'Estat. A ningú se li escapa que a Catalunya hi ha, anem a simplificar, hi ha un 50% de partidaris i un 50% de detractors de la construcció d'aquesta república independent. Deixi'm portar aquesta conversa que teníem sobre la violència. Imagini's en un escenari hipotètic que, diguem-ne, l'altra meitat de persones contràries a aquesta república estan també disposades a enfrontar-se de manera violenta. Això la CUP ho legitimaria?
Primer de tot, quan deies estan també disposades a actuar de manera violenta, jo en cap cas...
D'acord, té raó, deixi'm reformular-li la pregunta. Si l'altra meitat estigués disposada a exercir la violència o a defensar-se de la meitat independent, és a dir, si es produís un enfrontament físic entre les dues meitats de persones que viuen a Catalunya, què hem de fer amb això?
El que m'està plantejant vostè és la situació d'un escenari de violència civil en relació al conflicte polític que viu el país. Bé, nosaltres, com hem defensat tot aquest temps, el que considerem és que cal mantenir la capacitat de construcció, de lluita, de treball cap a la república de forma pacífica, de forma constructiva.
Clar, però hi ha hagut violència al carrer. És a dir,
hi ha hagut violència.
Violència n'hi ha hagut. Sí. Per bé que ha vingut de la mà de les porres de la Guàrdia Civil a la Policia Nacional.
Efectivament,
però si aquesta violència es trasllada, diguem-ne, a l'àmbit de les persones, què passa?
Això no ha de passar. Aquesta violència, com vostè i aquí volia anar, aquesta violència que hem viscut, l'hem viscut en la pròpia pell, l'hem viscut en el dia a dia del que van ser especialment la jornada de l'1 d'octubre, ha estat exercida per l'Estat. L'Estat a dia d'avui té el monopoli de la violència i, per tant, el que pot fer és fomentar-la i encara avançar en quedar retratat encara més com un estat antidemocràtic, el que fa és mantenir-se unit, perquè és el seu únic objectiu, per la força de les forces d'ocupació, o bé acabar realment entenent que la voluntat del poble de Catalunya és una voluntat ben democràtica. Sobre la possibilitat de possible violència civil, és un escenari que nosaltres no contemplem, perquè entenem que el moviment republicà és un moviment que treballa per la pau, que treballa des d'una perspectiva pacífica i des d'una perspectiva de la desobediència civil. I entenem que això no ha de passar de forma massiva. Ara bé, denunciem de forma contundent tota la violència que a dia d'avui l'ultradreta està exercint als carrers del nostre país, des de Barcelona, passant per València, inclús per Palma, no? Llavors, com quan nosaltres pensem en aquesta violència exercida per l'Estat espanyol, el crit de por ellos, també pensem en quina és l'exemplaritat que està donant aquest Estat espanyol i com s'està donant de forma una forma impunament s'està donant corda a que els grups violents d'ultradreta puguin campar lliurement, com per exemple van venir el dia 2 de desembre a fer a concentrar-se davant de la seu de la CUP amb crits d'ultradreta, amb crits feixistes, i la Junta Electoral Central, la Junta Electoral que vetlla per les garanties d'aquestes eleccions, davant de la nostra petició de que prohibís aquella concentració de nazis davant de la seu de la CUP, va dir que no hi havia cap problema i que això podia passar. Per tant, aquí també veiem, no?, quina és la responsabilitat i quina és la complicitat que hi ha davant de l'ultradreta campant pels nostres carrers. Nosaltres el que hem de fer és treballar perquè el feixisme no campi impunament, perquè el feixisme no estigui als nostres carrers, i per tant, i això s'ha de fer des d'una perspectiva, es pot fer i s'ha de fer des d'una perspectiva pacífica, civil, constructiva i de lluita i resistència per construir la república.
Senyora Sánchez, aquestes eleccions, dèiem al principi, són unes eleccions atípiques pel context en el que es produeixen, a més es parla molt vaja, es parla molt de restitució del govern, es parla molt de república, però al capdavall tots els partits polítics presenten un programa electoral més o menys, diguem-ne, estàndard. El seu concretament té com a titular de capçalera allò més de 155 propostes, totes vinculades a aquesta construcció de la república, però ja s'entra en terreny de propostes concretes. Anem a propostes concretes. Expliqui'm per què Natàlia Sánchez treballarà en clau gironina si surt escollida diputada al Parlament de Catalunya.
Bé, nosaltres el que fem és una anàlisi del país que també és aplicable a comarques gironines, en la que ens trobem no ara en el context actual, sinó en els darrers anys, en la patint en què la gent, la classe treballadora, la gent senzilla que dia a dia es lleva al matí per anar a treballar i per portar una vida tan digna com sigui possible, doncs aquesta gent, el que analitzem i el que podem concloure amb molta seguretat és que hi ha una gran majoria que pateix les conseqüències d'una gran crisi, no? D'aquesta crisi que ens ha portat a rescatar bancs entre tots i totes amb diners públics i que hi hagi una gran majoria de la gent que no tingui garantida, que no tinguin garantits els drets bàsics. I, per tant, nosaltres plantegem a nivell de propostes i també en el context de comarques gironines poder donar resposta a aquesta emergència i a aquesta situació de risc de pobresa molt alt que pateix bona part de les famílies del país. Perquè quan ens parlen de que aquí hi ha una societat dividida per qüestions d'identitat, ens estan mentint.
Ojo que li està caient el telèfon.
Ai... Perdó?
Dic ara la sentim bé.
Ara m'he allunyat una mica, disculpa. Doncs en aquest sentit, no, considerem que comarques gironines cal analitzar quina és la situació de la pobresa, de les persones que estan més excloses. Tenim capitals de comarca i ciutats importants que a dia d'avui estan entre les ciutats amb risc de pobresa extrema més alta, amb els indicadors més alts, com poden ser Lloret, Figueres mateix, o Salt, que són municipis que cal que puguem donar una resposta a la gent que, tot i tenir feina, per exemple, té una gran dificultat per arribar al final de mes. I com ho volem fer, això? D'una banda, cal que drets tan bàsics com la de tenir una casa, la de poder viure, dormir i desenvolupar-se sota un sostre digne, que es pugui escalfar a l'hivern, que s'hi pugui viure amb uns mínims de condicions, estigui garantit. I això aquí, a comarques gironines, també és una prioritat. Volem desenvolupar un parc d'habitatges socials, un parc de vivenda social, que sigui la conseqüència de recuperar o de fer públics més de 100.000 pisos buits que a dia d'avui estan en mans de la banca. Concretament pel que fa a sanitat, abans dèiem la necessitat de recuperar la titularitat i, per tant, la gestió pública dels centres sociosanitaris. En aquest sentit, a nivell de comarques gironines, és imprescindible que el debat estèril sobre l'ubicació del Trueta deixi ser una prioritat, i el que fem és realment dotar en aquest gran hospital que exerceix la capitalitat sanitària, per dir-ho d'alguna manera, de les nostres comarques, dotar-lo de dels recursos que necessita, perquè els darrers anys ha estat amb una gran precarietat i els seus professionals, que són que estan molt vinculats amb el servei públic, doncs puguin desenvolupar la seva feina amb totes les garanties. I per tant, aquest hospital Trueta cal resoldre d'una vegada la seva ampliació de recursos, dignificar la feina dels seus treballadors i deixar de precaritzar-los. I d'altra banda, un tercer...
Senyora Sánchez, faci-m'ho curt, sisplau, perquè se'ns tira el temps al damunt.
Ah, d'acord. I acabo, la importància de l'educació. Creiem que a comarques gironines a dia d'avui cal parar molta atenció, especialment en aquelles fases de l'educació que entenem que va des dels 0 anys fins a la formació universitària, i per tant cal garantir que hi hagi un accés universal, igualitari i públic per a tothom. Per tant, el cost de les llars d'infants s'ha de reduir o ha de ser totalment accessible de forma gratuïta per tothom, fins també a la universitat, que necessitem que les taxes universitàries es redueixin i permetin una educació i una formació superior de qualitat. Així mateix també el que cal i no podem permetre és que la formació professional estigui privatitzada, i cal que tots els mòduls de formació professional, ampliar-los i fer-los accessibles als instituts i als centres de formació secundària de tota la demarcació.
Deixi'm que acoti una mica més encara el tema. En el seu programa electoral es parla d'una república, del construir una república no depredada pel turisme, i es parla també de la recuperació del sector primari. A les comarques de Girona i al nostre àmbit, al Baix Empordà especialment, tant el turisme com el sector primari són molt importants, per bé que el sector primari amb el temps sembla que hagi anat retrocedint, cosa que lamentem profundament, però vaja, el turisme és el principal motor econòmic. Jo li pregunto, què es pot fer amb el sector turístic perquè no depredi, en paraules seves, el país, i perquè al mateix temps no deixi de ser un motor econòmic que genera riquesa a la gent? Això per una banda. I per l'altra, com es pot recuperar el sector primari atenent que és un sector que ja està molt, molt matxacat, que viu molt pendent de les subvencions europees i que pateix molt la gestió que en fan els intermediaris? Com es fa això i com ho faria la CUP des del Parlament de Catalunya? I de nou li demano, sisplau, una mica de brevetat.
Sí, que m'enrotllo una mica, ho sé. Faig bé de recordar-ho.
Això, sí, però vaja, no pateixi gens, que això és una cosa comuna, eh?
Perquè tenim moltes coses.
Comuna de tots, no dels comuns.
Bé, sobre el turisme. Mira, tu crec que has plantejat una clau que és molt interessant, no? Que és, i has ficat l'exemple de Baix Empordà, per exemple, la Cela Marítima també, o jo soc d'aquí de l'Empordà, tot el litoral empordanès, doncs... és una activitat econòmica prioritària, el turisme. I potser en aquesta priorització de l'exclusivitat de l'activitat econòmica en el sector serveis enfocada al turisme, rau o podem trobar un dels grans errors. No podem tenir tots els ous en el mateix cistell. D'una forma massa persistent hem considerat o s'ha potenciat un sector econòmic que el que fa, que acaba tenint unes conseqüències molt elevades sobre la gent que viu en el territori. I seré breu i n'enumeraré algunes. Què passa amb el turisme i quines són les conseqüències de l'activitat econòmica massiva i depredadora del turisme? D'una banda, té conseqüències sobre el territori, ha tingut conseqüències sobre el territori. Tenim un litoral totalment trinxat on, gràcies a la lluita i a les lluites ecologistes, com és el cas de l'Empordà, s'han pogut preservar algunes zones i gràcies al seu valor o al seu gran interès natural i gràcies a la lluita, com deia, dels col·lectius ecologistes. Per tant, el turisme porta degradació del territori i degradació del medi ambient, i això cal aturar-ho. No pot ser que permetem aquest trinxament. Segon, el turisme i aquesta activitat econòmica, que està molt focalitzada en aquest sector serveis, porta una gran precarització laboral. Què ens trobem? I aquí a la Baix Empordà també ho deu conèixer molt bé. Una gran estacionalitat de l'ocupació. Estius,
sí, per bé que qui més qui menys lluita per intentar desestacionalitzar-lo, eh?
Cert, i aquí hi ha exemples, vull dir, no estem dient que el turisme no s'ha de potenciar, no, és important que puguem treure un benefici i una activitat econòmica de la capacitat que tinguem de rebre visitants, però això no pot ser que sigui contra la mateixa gent que viu en el territori, perquè això dèiem, feines precaritzades, temporals, i això ha estat molt denunciat en els centres de treball, especialment turístics, amb jornades laborals eternes, amb unes condicions salarials molt precàries, no? I per tant, no podem permetre ni el trinxament del territori ni que ens precaritzi. I l'altra conseqüència és que fa que la vida sigui més difícil de dur a terme en els territoris on el turisme està molt implantat. Per tant, nosaltres apostem no per que no vinguin cap més turistes, no? Que a vegades es vol donar aquesta imatge com caricaturitzada de la gent de la CUP, sinó que volem un turisme que sigui respectuós amb el territori, un turisme que doni feina, però que doni feina de qualitat, que doni feina durant tot l'any i que no precaritzi molt més encara a les treballadores. I un turisme que sigui prou sostenible pel que fa a l'ús especialment de l'habitatge, com perquè això no tingui unes conseqüències nefastes sobre l'accés a l'habitatge de la gent que viu en els territoris. A dia d'avui, una persona que ha nascut en un municipi turístic, per exemple, en un municipi de costa on hi hagi especulació i moviment de lloguers, de venda, compra de pisos, és molt probable que no pugui mai quedar-se a viure en el seu poble o en el seu municipi per la dificultat a l'accés a un lloguer digne o accessible o a una compra digna. I és molt probable que acabi marxant
jo, si em permet que discrepi, tot i que no em pertoca a mi, però si em permet que discrepi d'aquesta opinió, jo crec que és pitjor la falta d'oportunitats laborals i de la falta de capacitat de desenvolupar la seva pròpia professió, més que no pas l'accés a l'habitatge de lloguer.
Clar, però és una conseqüència també, estic super d'acord, jo no discrepo gens d'aquest matís que apunta, perquè la falta d'oportunitats té a veure amb allò que dèiem de posar tots els ous en un mateix cistell.
Ja, aquesta falta d'oportunitats, sí, disculpi, la porto a la segona pregunta que li feia. El sector primari, que és un sector que cada vegada genera menys oportunitats laborals per la gent jove, perquè no tant perquè els joves no es puguin desenvolupar en el sector primari, sinó perquè el mateix sector primari és un sector que pateix per subsistir. Com solucionem el sector primari, que el Baix Empordà ha sigut molt important, segueix sent important, i que és un tema que vostès porten de manera concreta al seu programa?
Sí, nosaltres apostem per donar-li força, per donar-li força també des de les institucions públiques. I això, per exemple, aquí Pals, que com tu deies, aquí a Baix Empordà, el sector primari vinculat especialment al cultiu de l'arròs ha estat històricament també una activitat econòmica molt important. Considerem que el que s'ha de fer és poder tant facilitar l'accés a una formació de qualitat en relació a la gestió territorial, la gestió dels espais agraris de les nostres comarques. D'una banda, podem fer una proposta de valor que sigui capaç d'incorporar en l'agricultura i en l'agricultura específica del territori, en l'agricultura de proximitat, amb la capacitat de generar productes genuïns, com és el cas de l'arròs, productes de qualitat, com deia, productes que ofereixin feina també digna a un sector de gent ampli. Doncs això s'ha de poder potenciar a través de fer...
Però això és compatible? Això és compatible amb l'existència de grans superfícies que al final són els intermediaris que fan rebaixar els preus als quals els pagesos poden donar sortida al seu producte?
Hi ha una incompatibilitat evident, i és la situació en la que ens trobem que ha fet que el sector primari i el producte de proximitat vagi decaient, perquè és més car fer produir un quilo d'arròs a Pals que portar-lo fet de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de distància a nivell, no?, d'altres parts del món, i és evident que això és així. I per tant el que cal és vetllar perquè tant el consumidor prefereixi i opti per una proposta de valor, de proximitat, per una proposta d'un producte, per exemple, tot el camp del producte ecològic és un camp a explorar que des de les institucions públiques es pot potenciar. I com deia, es pot potenciar a través de la formació específica que els joves i les joves puguin veure en la formació i l'especialització en l'agricultura ecològica i de proximitat una bona oportunitat laboral i una bona oportunitat de coneixement. Es pot fer a través de la cessió d'ús i els convenis per poder treballar terres o per poder recuperar terres en desús. I per descomptat, com deia, cal una conscienciació del consumidor en relació a aquests productes. Hem de preferir consumir productes de proximitat i arrelats del territori, que no pas productes que venen de multinacionals, que mouen un gran volum de diners i que en els seus llocs d'origen, el que fan també és afectar a la vida de la gent local amb una precarització molt, molt gran de les seves vides. M'explico?
Senyora Sánchez, Natàlia Sánchez, cap de llista de la CUP a les comarques de Girona, escolti, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé el dia 21.
A tu, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort. Són 8:45 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són 8:45 i tenim més històries per explicar-vos. Un espai comercial i 8 habitatges substituiran el desmantellat cinema Quiton de Palamós. El govern ha atorgat la llicència d'obres perquè es pugui construir aquest edifici que esborrarà definitivament l'emblemàtic cinema de l'Avinguda 11 de setembre, David Parreño.
Els 8 habitatges estaran repartits en dues plantes. Les obres també comportaran fer un garatge soterrat. L'enderroc del cinema Quiton fa unes setmanes va marcar l'adeu definitiu a aquest cinema que va tancar fa gairebé 4 anys. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, està satisfet per les obres després de tot aquest temps de deteriorament.
Esperem doncs, que amb aquesta actuació doncs, no només millori la part estètica, sinó que a més ens ajudi doncs, a revitalitzar aquest tram de l'11 de setembre, que amb el tancament de moltes oficines bancàries doncs, que hi havia hagut amb anterioritat en aquest tram, doncs, havia quedat una mica apagat. No? I esperem doncs, que amb l'obriment d'aquest nou establiment comercial doncs, ajudi a reactivar una mica tota aquesta zona del municipi.
En un primer moment semblava que en aquest espai s'instal·laria un supermercat, però de moment l'alcalde no ha volgut assegurar-ho.
I no marxem de Palamós perquè tindrà un passeig de les Pites totalment renovat la primavera que ve. Aquest dimarts han començat les obres de reforma integral d'aquest espai i es preveu que els treballs estiguin enllestits cap al març del 2018. La reforma s'ha adjudicat finalment per un import de 106.000 euros, Toni Selles.
La reforma integral del passeig de les Pites de Palamós va sortir a concurs per un pressupost de 126.000 euros, però finalment s'ha adjudicat a l'empresa Excavaciones Empordà 2000 per uns 20.000 euros, menys del preu de sortida. El projecte preveu diverses actuacions per reformar totalment el passeig, que amb el pas del temps s'havia anat degradant i ara estava molt deteriorat. D'una banda, s'eliminaran els murs que tapen les escales que connecten amb el port per fer l'espai més diàfan i evitar-hi accions incíviques. D'altra banda, es renovarà de dalt a baix el paviment amb un material que sigui més resistent i no es trenqui fàcilment com passava fins ara amb la tova. A més, també serà un terra menys porós per evitar que s'hi acumuli verdet, fet que generava moltes relliscades. Finalment, aprofitant l'amplada del passeig, se li farà un rentat de cara per humanitzar-lo. Ho ha explicat a Ràdio Capital l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
Aprofitarem doncs, també per fer-hi una zona enjardinada. Era un passeig molt ample, molt dur, i ens sembla doncs, que posant una mica de verd, posant una mica de vegetació, doncs, serà una zona molt més amable i molt més agradable per anar-hi a passejar.
Les obres han començat aquest dimarts i el consistori preveu que el proper mes de març de 2018 ja es podrà gaudir d'un espai totalment renovat.
I de Palamós, el tema Sant Feliu de Guíxols. I de la veu d'Antoni Selles a la nova veu que s'incorpora al supermatí de la Paula Boira. L'Ajuntament de Sant Feliu presenta el seu pla de dinamització comercial, Paula.
Amb l'objectiu principal de potenciar el comerç local, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols engega un pla d'acció a mig llarg termini que pretén enfortir els negocis del municipi en uns 3 anys, millorar l'atractiu dels establiments i la zona comercial o potenciar la cooperació público-privada són algunes de les accions que es duran a terme. La regidora d'Activitat Econòmica, Sílvia Romero, ha explicat els 3 blocs sobre els quals es durà terme l'actuació.
El primer bloc té molt a veure amb l'urbanisme comercial, amb la via pública, amb tots els elements que acompanyen a una experiència de compra verdaderament amable, agradable. El segon gran bloc té molt a veure amb la cooperació, la cohesió i el treball conjunt entre l'administració pública i els agents econòmics representats per l'Associació d'Empresaris, òbviament, no? Però també per la resta d'agents econòmics que formen part d'aquest sector, no? També el mercat municipal i tot plegat. I el tercer gran bloc és el que té més a veure amb tots els temes de promoció i dinamització dels eixos comercials i també tot allò que té a veure amb la innovació i la formació de l'empresariat, no? Dels empresaris de comerç, del petit comerciant o de les empreses de servei per millorar la seva oferta.
El mercat municipal serà un dels primers espais en beneficiar-se del nou pla de dinamització, la implantació del qual s'espera que comenci durant els 3 primers mesos del 2018.
Gràcies, Paula. Són 8:45 de nou. I no marxem de Sant Feliu. Perquè diversos organismes i institucions, entre les que hi ha l'Ajuntament mateix, han elaborat un recull de procediments que expliquen com actuar per fer front a les ocupacions il·legals des de les institucions de les comarques de Girona, Dani.
L'informe està impulsat per la Diputació de Girona. S'hi apunta que les causes del problema són que falten parcs públics d'habitatge i lleis en contra de les ocupacions irregulars o fetes per motius ideològics. Es proposa crear una borsa de lloguer o jugar amb les taxes i ordenances fiscals per fomentar el lloguer. Les Diputacions de Girona i Barcelona han celebrat aquest dilluns a Girona un debat tècnic per abordar-ho. L'objectiu principal de la trobada ha estat posar en comú quins casos d'ocupacions irregulars hi ha als pobles i ciutats, quines possibilitats d'actuació tenen els ajuntaments i quines són les conseqüències tant per al municipi com per la població que hi viu.
I també acabem a Sant Feliu. Hi haurà canvis a partir de l'estiu vinent a les platges.
Les gandules i parasols de lloguer de les dues platges principals de Sant Feliu de Guíxols estaran restringides a la meitat. Estem parlant de la Badia i especialment de Sant Pol. És una mesura que contempla el nou pla d'usos de platges aprovat per la Junta de Govern. Es passa de 960 metres quadrats amb aquests serveis a 480.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. A 10 minuts perquè siguin les 9 del matí us expliquem que el giratori a la intersecció de la carretera de Begur a Palafrugell amb la carretera de Fornells i Aiguablava ja és una realitat, Eugènia Güell.
Es complementa amb un nou vial que connectarà la futura rotonda amb la urbanització residencial Begur i el supermercat Jodofi. És una rotonda que l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, va dir que era molt necessària.
Estem parlant d'una cruïlla de carrers, de carreteres, perdó, que era un punt negre a les comarques de Girona, era un punt negre en quant a accidents, perquè era molt problemàtica, i per tant doncs, nosaltres pensem que amb aquesta solució d'aquesta rotonda s'eliminarà aquest punt negre i per tant la seguretat de tots els que passin per aquí està pràcticament assegurada.
Loureiro va fer la reclamació a la Diputació de Girona al setembre del 2015 i després es va realitzar un conveni de manera que la Diputació va assumir l'encàrrec del projecte, la tramitació i execució, i aquesta execució va quedar en mans de l'empresa Robau Terrés. Tot plegat ha tingut un import del voltant de 260.000 euros. L'Ajuntament, per la seva banda, ha assumit l'adquisició de terrenys, la instal·lació de serveis públics com la jardineria i d'altres obres complementàries.
Aquest és el recull de les notícies més destacades del Baix Empordà, que acaba aquí, però que podeu seguir informant-vos les 24 hores del dia a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat i també a través del nostre sistema de butlletí electrònic. Us hi podeu subscriure de manera fàcil i gratuïta a través del nostre web mateix.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de Ràdio Capital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8 per les 9. I amb aquesta música obrim, encetem el capítol de l'agenda d'activitat cultural, començant a l'Estartit, perquè avui dimecres ens hi porten tot un seguit d'activitats, tant per grans com per petits, coincidint amb la Festa Major de Santa Llúcia, Pau Ponseti.
La missa solemne amb l'acompanyament de la Cobla Foment del Montgrí, que tindrà lloc a les 11 del matí a l'església de Santa Anna, serà l'activitat encarregada d'inaugurar aquesta Festa Major de Santa Llúcia. Durant el matí, a la plaça de l'església, tant petits com grans podran gaudir del Tió Solidari de l'Estartit, la mostra d'entitats de l'Estartit o el Ball de Gegants, amb la colla gegantera Xisco i Remei. A més, a dos quarts d'una hi haurà el pregó de Santa Llúcia. Per acabar el dia, a la sala polivalent de l'Estartit, a les 6 de la tarda hi haurà el concert amb l'orquestra Metròpol, que acabarà amb el ball de tarda. Una Festa Major de Santa Llúcia que s'allargarà fins al diumenge 17 de desembre amb tot un seguit d'activitats.
I al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí a les 7 de la tarda hi tindrà lloc la conferència sobre les malalties infeccioses.
L'àrea de Medi Ambient i Salut de Torroella de Montgrí, juntament amb la Fundació Marató de TV3, han organitzat aquesta conferència on un professional de l'àmbit de la salut ens parlarà sobre les malalties infeccioses. Aquesta conferència està dins el programa d'activitats per la Marató de TV3 que enguany dedica aquesta edició a les malalties infeccioses, ja que són la causa d'un de cada tres morts al món i són un problema important de salut pública. Estan causades per microorganismes patògens que entren al cos i es multipliquen fins que produeixen la malaltia. La Marató de TV3 es celebra aquest cap de setmana i són molts els pobles del Baix Empordà que organitzen actes per donar suport a aquesta causa.
I tot això us ho expliquem avui, que és 13 de desembre, dimecres 13 de desembre, el mateix dia en què naixia el pintor Antoni Tàpies, Marc Clapés.
Ho va fer l'any 1923 a Barcelona i al llarg de la seva vida es va especialitzar en la pintura però també l'escultura i va ser un teòric de l'art català. Va ser un dels principals exponents de l'informalisme i és considerat un dels artistes catalans més destacats del segle XX. Actualment es pot veure la seva obra a la Fundació, ubicada a Barcelona. Va morir el 6 de febrer de 2012, als 88 anys.
I tal dia com avui, un 13 de desembre, es va celebrar a 166 municipis de tot Catalunya una consulta popular sobre la independència del país.
I la pregunta va ser: està d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea? Això va succeir el 2009 i van participar una mica més de 700.000 electors amb una clara victòria del sí per gairebé 95%. Posteriorment, el 28 de febrer de l'any següent, es va fer una segona onada amb prop de 300.000 electors amb una nova victòria del sí. L'abril del 2011 va tenir una darrera onada a la ciutat de Barcelona amb prop d'un 90% dels vots positius.
Déu-n'hi-do, ja dic jo que la frase "més moral que l'Alcoyano" s'hauria de canviar per "més moral que els independentistes catalans". I el dimecres 13 de desembre, els U2 ingressaven al Rock and Roll Hall of Fame.
El 2004, la banda irlandesa va entrar a formar part d'aquest selecte club, al costat de grans altres bandes com The Pretenders o Percy Sledge. Des dels anys 80 fins a l'actualitat, el grup irlandès no ha parat de fer treballs, el darrer d'ells editat aquest mateix any.
Doncs amb els U2 ens acostem una mica més al final del programa. Deixem que soni aquest Pride, In the Name of Love. En nom de l'amor, Pride in the Name of Love, els U2, que un 13 de desembre entraven al Rock and Roll Hall of Fame. I parlant de rock and roll, o de les guitarres del rock and roll, les de la nostra sintonia, les de la sintonia que tanca el supermatí d'avui, com sempre, sintonia que serveix per acompanyar el resum de les notícies més destacades.
Enllestida la rotonda d'Aigua Blava, el nou giratori s'ha construït a la intersecció de la carretera de Begur a Palafrugell per Esclanyà amb la carretera que va cap a Fornells i Aigua Blava. La seva posada en funcionament ha de millorar la seguretat en aquesta cruïlla i facilitar l'accés cap al supermercat Jodofi i la urbanització residencial Begur.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols presenta el seu pla de dinamització comercial. És un projecte per enfortir els comerços del municipi en un termini de 3 anys. Es pretén millorar l'atractiu dels establiments i la zona comercial, així com potenciar la col·laboració públic-privat.
Un espai comercial i 8 habitatges substituiran el desmantellat cinema Keaton de Palamós. El govern ha atorgat la llicència d'obres perquè es pugui construir aquest edifici que esborrarà definitivament l'emblemàtic antic cinema de l'Avinguda 11 de setembre.
L'estiu que ve hi haurà menys gandules i parasols de lloguer a la platja de Sant Feliu de Guíxols i a la de Sant Pol. Ho preveu el nou pla d'usos de platges pel 2018 aprovat per la Junta de Govern Local. L'ocupació reduirà a la meitat de l'espai que fins ara.
Palamós tindrà un passeig de les Pites totalment renovat la primavera que ve. Aquest dimarts s'han començat les obres de la reforma integral d'aquest passeig i es preveu que els treballs estiguin enllestits cap al març de 2018. La reforma s'ha adjudicat finalment per un import de 106.000 euros.
Pites, 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 pites. Gairebé a les 9 del matí, falta poc més d'un minut per arribar-hi. Tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui un dia bàsicament assolellat. Només apareixeran algunes nuvolades a la tarda. Temperatures entre un grau positiu de mínima i els 12 de màxima. I els propers dies, dijous, més ennuvolat, però sense precipitació, i és a partir del divendres que esperem un front que sí que ens deixarà ruixats.
Ens fa moltíssima il·lusió poder-vos explicar cada dia l'actualitat, les notícies més destacades del Baix Empordà, i ho fem des de Ràdio Capital, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal, i ho fem tot un equip de gent format per Antoni Celles, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Alba Legida, en Gerard Tascaig, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Júlia Álvarez i la Paula Boira, i tot plegat amanit amb l'acompanyament i amb la forma que li dona en Juli Pedrero els dissabtes a partir del seu resum. El Supermatí tornarà, com és habitual, demà a les 8. Gràcies per la vostra confiança, que vagi molt bé, que passeu molt bon dimecres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Adéu-siau, fins demà.